Radio Astel. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 6 minuts que ha passat a la una del migdia i nosaltres que seguim parlant amb Andrea Grau del seu primer àlbum, A la caravana, un trosset del que porto dins. Andrea, seguim parlant d'aquest disc, amb aquest Bossa No Sé. T'agrada barrejar estils i gèneres diferents? Perquè abans et preguntava, el teu és el pop, i de cop escoltàvem això i deia, home...
Sí, no sé, és que a mi m'agrada molt la Bossa Nova, m'agrada molt. I volia fer una Bossa Nova... I pues, ho vaig pensar i vaig pensar, bueno, com també surt a l'estiu, pues, quadra molt, també parla de l'estiu, aquestes coses... Llavors, no sé, em va semblar guai, també és una mica reggaetonero, però bueno, està guai, sí.
És un disc pensat per l'estiu?
Home, sí, una mica sí. Jo crec que té una mica de tot. Sí que és una mica, com és així més nostàlgic i tal, ho pots escoltar en qualsevol moment del teu any, però sí, és bastant estiu, sí.
Abans et preguntava... Què és un trosset del que porto dins, no? I em deies, sí. Doncs, és una mica això, és una mica allò... Però, més enllà de tot això, si això és un trosset, vol dir que Andrea Grau és moltes més coses.
Sí, són moltes més coses. Jo crec que és... falta la versió com extended d'això, saps? O sigui, això és com algo supercomprimit del que sóc jo, però falta com la versió extra llarga, que igual és un àlbum, o no ho sé, on s'explicarà tot, doncs més bé, suposo, sí.
Clar, abans parlàvem d'inquietuds, de dubtes, de tot el que expresses en un disc com aquest, però més enllà d'aquest disc, què és el que Andrea Grau té a dir-li al món a través de la seva música? Perquè jo sempre crec que si emergeix un artista és perquè té coses a dir-li al món.
Jo he pensat, jo crec que és més com, al final... A mi em passa molt que com sentir i com expressar el que sento em fa sentir com molt vulnerable. I més com, no sé, a més com ara com és com la dona superempoderada i tal, com que en cap moment et pots sentir com supervulnerable de dir, ostres, hi ha coses que m'afecten i em fan sentir molt malament i hi ha dies que no vull sortir del llit perquè estic com supertrista. I jo crec que és, per mi, jo seria com... ho expressaria com un espai segur en el que pots sentir i parlar de coses que a tothom realment ens afecten i moltes vegades no diem per vergonya o per sentir-nos vulnerables.
Ara em parlaves de la dona empoderada. Quin és el paper actual de la dona al món de la música?
Home, jo crec que cada vegada més té com més equalitat amb els homes i tal. I jo crec que... O sigui, moltes... Això ho vaig escoltar a una entrevista que els van fer a Al·lèrgiques del Polen, que estaven com cansades de que el seu paper fos empoderar la dona i que les dones fossin empoderades. I és com, vale, sí, està molt bé i, òbviament, les dones pues, ens hem d'empoderar i tot el que sigui, però les dones també volem ser artistes normals sense tenir que reivindicar que som dones i el feminisme i tot això, saps? I jo crec que, a poc a poc, s'està com normalitzant.
Hem passat d'un cantó a l'altre?
Sí, no, jo crec que també... O sigui, a poc a poc s'agafa una mica del rebuig de dir tota l'estona hem d'estar reivindicant que volem que siguem iguals, no, tio, també volem que se'ns doni de manera natural i ja està. I jo crec que es va oblidant a poc, però perquè cada vegada cal una mica menys, jo crec.
Per cert, no sé si en aquest disc podem escoltar, i no ho sabem del tot, alguna cançó dedicada a Tarragona.
En aquest disc... En aquest EP, bueno, és que realment, clar, tots els meus estius són a Tarragona, en part, llavors tot és Tarragona. Però sí que l'any passat, al setembre, vaig treure una cançó de l'himne de Tarragona, l'Amparito, i allò sí que va ser full Tarragona experience. Sí.
Andrea, on et podrem veure properament?
Doncs mira, dissabte a Tarragona, a les 10, a l'Espai Jove a la Palmera, al Festival Sota la Palmera. Després, el 5 de juliol, estic a Sant Salvador fent un showcase, un show petit, i després ja pot ser que a la Festa Major de Tarragona, no ho sé, encara, i fan un festival a Tarragona nou, al Flama Fest, el 23 de novembre, crec que és, que va a Julieta, 31 fa...
El Flama Fest és important.
Sí, és molt important, i a més s'han vengut ja 500 entrades, que per mi ja és com molt loco, i va gent molt guai i supercontenta, no sé, de moment aquests i els que surtin.
Fa respecte?
sí, perquè estic acostumada a un escenari petit, llavors un escenari gran a mi em fa una mica de cabio, però crec que ens ho passarem molt bé, i a més a Tarragona, o sigui, superbé.
Clar, jo sempre penso que un directe, igual no, eh? Però jo sempre penso que un directe també és metafòricament despullar-se davant de la gent.
Sí, per mi és la carta de presentació, o sigui, està molt bé fer música i tal, però també has de saber portar-ho com i transmetre al públic tot el que vols dir, i jo crec que és el moment més divertit i el que fa més nervis de que surti bé, perquè és la carta de presentació.
Com et prepares per als concerts?
Pues assajant molt, assajant 2 setmanes abans, no, és broma, però assajant molt, també, al final, tots els de la meva banda són amics meus, ens hem fet amics al final, i és com tenir confiança, saber portar les coses, manar una mica, jo no sé manar gens, li deia al Marcos abans que no m'agrada gens manar, però ho estic intentant portar més o menys, perquè clar, és el meu projecte i no em poden manar, he de manar això. I no sé, encarar una mica com si estiguessis veient els teus amics i els estiguessis cantant a ells i ja està, com una festa.
Que sigui el teu projecte, Andrea, t'empodera més o et fa tenir més inquietuds, més dubtes?
A mi em fa tenir més dubtes. Jo crec que si estigués en un grup tindria menys dubtes dels que tinc jo a mi mateixa, però també ara tinc molta més gent que a la que demano opinió i tot, sobretot. Per mi l'opinió més important, ma mare i les meves amigues, és com el que més, perquè són les que més me coneixen i les que més saben de mi, i llavors sempre van a elles el primer, i llavors quan tinc el vistiplau doncs ja estic com més segura del que sigui, però clar, també sóc una mica cabezona, llavors quan se'm posa alguna cosa al cap i sé que vull que sigui així, serà així i ja està.
Jo sempre també vull posar de relleu, sempre que veniu artistes en aquest programa, si és música, per exemple, que més enllà de les plataformes digitals, que és el que ara es ven, però si comprem un disc,
sí,
normalment anem a la tenda, comprem el disc, arribem a casa, traiem el plastiquet aquell que costa tant de treure del disc, el posem, el gaudim i prou. I ni tan sols pensem en el que ha costat fer aquell disc.
És que
hi ha molta feina darrere.
Molta feina més, o sigui,
hosti, quan us dic això, tots m'obriu els ulls com...
És que és veritat, perquè hi ha coses que estan fetes des de l'octubre de l'any passat, que dius, clar, quan tu treus, imagina't, ja no sé ni si m'agradarà la cançó que estic traient, saps? O sigui, ja no sé si em sentiré identificada amb el que estic dient, però sí, a més, és com la gent de tot, quatre hores? És que les coses tarden, s'han de fer bé, a més, tarden en el procés de fer-ho, les portades, la imatge, el que vols explicar, que tot tingui un sentit, que tot es quadrin. És una mica frustrant, perquè al final és tot com tan efímer, al final és com ho treus i ja està. Tot el que has fet durant mesos ja no està allí, però segueix estant allí en el teu cap i, bueno, pues això.
Escolta, 29 de juny, a l'Espai Jove, a la Palmera, a Tarragona, 5 de juliol, a Sant Salvador, Festa Major de Tarragona, que jo dic que sí.
Jo també crec que sí.
Home, i tant. El Flama Fest, què podrem esperar dels teus concerts?
Jo crec, principalment, passar-s'ho molt bé, en plan, encara que no et sàpigues totes les cançons o no em coneguis, o, jo què sé, vas al festival i no vas a veure a mi, que no passa res. Pues jo crec que pots sortir d'allí, que t'agradi molt la meva música, jo crec que tots posem molt d'esforç, ens ho passem molt bé, crec que som molt macos també a l'escenari, i no res, pues, per mi és com emportar-me una amiga més a casa i ja està, pues espero fer-me amiga de molta gent i això.
Hosti, que maco això.
Sí.
Clar, ve una cosa, perquè tu t'imagines compartir la teva música amb la gent fins al punt que la gent arribi a cantar la teva música, aleshores la música sí que és compartida?
O sigui, a mi ja m'ha passat en
no
plan...
No sé si m'estic explicant, però...
Clar, per mi la música... O sigui, jo quan...
No
quan...
és unidireccional.
No, jo quan vaig treure el disc vaig dir aquest disc ja no és meu, és tot, és vostre. O sigui, per mi ja no és només meu, perquè a més... O sigui, sí que és una obra meva, però és tot vostre i és de la gent que ho escolta, que ha estat allí, de la gent de la que parlo també, que al final pues, és gent que ha passat per la meva vida i forma part d'aquell disc. Igual no ho escoltaran mai i ja no d'esto, però estan allí i és seu també allò. No és només meu, però bueno.
Ara que vas de treure aquest trosset del que porto dins, aquest primer EP, ets de les que t'agradarà parar, gaudir del disc, disfrutar de la gira, dels concerts que vinguin, i ja veurem, o ja estàs pensant en el següent?
No, ja estic pensant en el següent. O sigui, la cosa és, jo mentre anava fent això, ja sabia el que volia fer després, el que volia treure... Tot. És que jo no paro de composar realment, i cada setmana com surten coses, i llavors a mi no m'agrada... O sigui, no m'agrada estar sense fer res, ho odio, no ho puc, deu ser algo... És horrible, però bueno, és com l'ansietat que necessito fer coses, i llavors ja vull treure més coses i vull tornar pues, a tenir l'experiència aquesta com de parir un fil, de dir, això ja no és meu, és tot vostre, i ja... Pues que la gent vegi què vull fer i com treballo i pues, que cada vegada pues, m'escolti més gent o no, o les que siguin, no sé.
Veurem més trossets d'Andrea Grau?
Sí, molts, jo crec, sí. Espero que sí, vamos, si no...
Nosaltres també ho esperem i que vinguis a aquest programa a presentar-ho. Sí. Andrea Grau, moltíssimes gràcies per passar avui per la caravana de Ràdio Estel.
A vosaltres per convidar-me.
Que t'han escrit 100.000 cançons, que pararia de ploure si tu vols. Podries fer música, teatre o ser atleta de renom, escriure llibres i poemes d'amor que t'ho compraria tothom. Tot és més fàcil tenir la teva cara, podries comprar l'estadi del Barça, ella té la festa harta segura. No sé si s'ha vist mai com la veiem tots. Té la clau del meu cor i entra quan vol. Segur que els teus pares et van fer amb molt amor. Si escrivissis aquesta cançó, te la compraria tothom.
Vermell o negre, canviar l'estil de vestir tots els dies de l'any. Pot haver dormit 12 hores, pot tenir ressaca, però si està guapa igual que te la feis car.
Tot és més fàcil tenir la teva cara, podries comprar l'estadi del Barça, ella té la festa harta segura.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrint camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Outfit check amb Inés Farrés.
19 minuts que ha passat a la una del migdia i aquesta hora, com cada setmana, que volem parlar de moda i és per això que tenim la dissenyadora de moda i... de moda, Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Molt bé, com estem?
Bé, home.
Avui, bueno, fora de dia, fora d'hora, fora de tot, però aquí estem una
passa
setmana
res.
Més i et porto cosetes.
Bueno, ens en portes un temazo.
Avui us porto la moda, però d'un punt de vista pràctic.
Val.
I ara justament molt, estem en època, perquè toca els canvis d'armari.
Sí.
Llavors parlarem dels armaris.
Uau.
No el moble com a tal, sinó tota la logística que hi ha dintre.
No, hi ha un tamacle aquí important, eh?
Perquè obre un meló en si mateix. O sigui, sí. El tema dels armaris, com cadascú organitza i tot el que fa dintre. Bueno, no és que faci coses dintre, sinó tot el que hi passa d'organització i ordre. Que, de fet, fa poc llegia un debat a les xarxes, que m'ha fet molta gràcia,
sí.
Per la confrontació que generava. I era on es guardava la roba interior. Sí, a l'armari que l'aixera o tal, o el calaix de la tauleta de nit. Aparentment, la tauleta de nit no hi té cap sentit, però és molt, molt habitual i podem dir que hi havia com les dues Espanyes. La de la tauleta de nit...
Que hem de generar un debat entre el tècnic i jo.
Doncs si ja n'hi ha un de cada, això és una representació. Pues, aparentment no tindria cap sentit la tauleta de nit, però molta, molta gent el guardava allà. Jo tampoc, o sigui, jo tampoc, eh? Però sí que és veritat que molta gent i en conec molt, molt propers. Però clar, molta gent no sabia ni per què, simplement sí. Com que ho feien així tota la vida o ho ha vist així a casa, clar. I són aquestes coses com de costums que es van adquirint i ja no te les treus. I és això, que sovint fem les coses per el que hem viscut, però també ens adaptem als espais que tenim. I clar, actualment tenim més coses, però menys espai. I això és una realitat. I està comprovat que pot treure la pau mental i fins i tot generar ansietat aquesta com a acumulació de coses no ordenades. Com allò d'obrir l'armari que sigui caòtic i que diguis, ai, mare. De fet, està supercomprovat que allò de, ai, no sé què posar-me o no tinc res a posar-me, no és que no hi hagi coses, sinó que és que hi ha tant de caos i tantes coses que et treu la pau.
Sí.
Així que avui parlarem una mica de totes aquestes coses perquè pugueu començar a posar ordre als vostres armaris sense haver de comptar amb organitzadors professionals.
Ah.
Professió que existeix. Els organitzadors professionals.
Existeix?
Existeix.
Organitzador professional de l'armaris?
Existeix. Bueno, d'armaris, d'espais, de vida, de tot. Fa anys hagués pogut semblar surrealista, sí. Però avui dia és una realitat i, de fet, s'ha popularitzat molt en les últimes dècades.
Mm-hmm.
Des de la AOPE, que és Associació d'Organitzadors Professionals d'Espanya...
No m'ho puc creure.
Això sí que em vaig quedar bastant loca, no sabia AOPE, que existia.
Eh?
Sí. Estan agrupats els organitzadors professionals a l'AOPE.
Que res, estan en un col·legi, eh?
D'aquí res. Hi haurà oposicions i tot per ser organitzador.
Col·legi d'organitzacions... D'organitzadors, perdó.
Doncs des de l'AOPE es descriuen a si mateixos com a professionals de l'organització d'espais i de l'optimització funcional.
Wow.
I és que es dediquen realment a crear i mantenir aquests sistemes d'organització i ensenyar-los als altres.
Mm-hmm.
I per tal de tornar a la funcionalitat als espais, als objectes o també a les rutines on aquesta funcionalitat ha quedat reduïda o eliminada per la mala pràctica, la disfuncionalitat o el desordre als usuaris. Són molt desordenats. O sigui, això queda patent.
Sí, 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 sí.
Quantes més coses ens dones, més desordenats ens tornem. I tot i que aquesta associació... com tal com diu la web, es va crear el 2003, sí que és veritat que la presència d'aquests professionals s'ha intensificat i popularitzat molt arrel de la nostra guru de capçalera japonesa, que és la Marie Kondo.
Sí, home.
Coneguda mundialment. Autora del llibre La màgia de l'ordre,
sí.
Que el 2010 va ser un autèntic èxit de ventes i que la va portar aquest seu mètode Kondo a moltes llars i va revolucionar el món de l'organització domèstica.
No acabo d'entendre... Ara m'ho explicaràs, eh? Però no acabo d'entendre que hi hagi un mètode per ser ordenat. O sigui, ho ets o no ho ets?
Ara ho anirem tractant els punts i tal, però per mi hi ha un punt molt bàsic que és sentit comú.
Exacte, sí.
Sí, sí que hi ha alguna cosa que, per exemple, ha afegit Marie Kondo i alguna cosa com que ha ajudat, però al final és un punt molt clau de sentit comú. De fet, ella basa el seu punt, o sigui, el punt de partida de l'organització en l'eliminació d'allò que no fa servir.
Bueno, clar, és
això és sentit comú pur i dur.
Sí, perquè hi ha gent que té 50 anys i té el jersei d'en fa 20.
Aquest és un dels problemes que ella diu, que hi ha tanta arrel sentimental, hi ha coses que dius, ai, no ho llenço perquè em fa pena o perquè... Fora, fora.
Ah, no, és que allò ho vaig portar a la boda del meu millor amic. Bueno,
i que, home, el que potser ni et portes ja.
Clar.
Doncs ella no ha posat res nou, perquè és això només... Però sí que ha dit les coses pel seu nom i les ha posat sobre la taula.
Val.
I jo crec que ha desestabilitzat una mica la gent que estava allà arraigada en les seves coses i ha dit, ostres, doncs potser sí que per ser una mica més feliç he de... Però sí que és veritat que tampoc és com relació, no? En plan, si llenço coses seré més feliç, tampoc és això. Sí que és veritat que ella té aquest punt com una mica molt espiritual i d'energies.
Uh-huh.
Perquè, per exemple, té un documental a Netflix, que és, n'he vist alguns capítols i és bastant curiós,
sí?
Que, per exemple, per ordenar l'armari diu que ho treguis tot i vagis peça per peça tocant-la, què et transmet, què tal... Llavors, bueno, dic, a veure,
peça
això...
Peça per peça, eh?
Peça per peça. I només et quedis amb allò que et fa feliç. I allò que li dones, abans de treure-ho, o sigui, d'eliminar-ho...
Allò que t'agrada.
Li dones les gràcies i com que el poses al munt de les coses que et trauràs. Llavors, a veure...
Gràcies a la brossa.
Potser no cal tant. Gràcies per haver vingut, però fins aquí m'ha arribat. Llavors, a veure, aquest punt així tan espiritual, no. Però sí que les coses que diu doncs, són molt realistes. Mm-hmm. I que organitzar no és més que decidir si llences un objecte o no. I sí. Si ja te'l quedes, on el guardes. Punt. Això és l'organització.
Sí, sí, punt.
Llavors sí que és veritat que en termes de roba ella es basa en dos manaments indispensables, que un és, com diem, no? Desfer-se de les coses i només quedar-te allò que fas servir, que et queda bé i que et fa feliç,
uh-huh.
I l'altre, doblegar la roba correctament. Aquest punt sí que ho podríem assolir més d'ella, que sí. Ha sigut la revolució de doblar en vertical, doblegar les coses com en vertical. Jo és veritat que això ho faig servir. Els pantalons, per exemple,
sí.
si els guardes en un calaix, no? En comptes de guardar-los plans, uh-huh. en dos o en tres, tu doblegues tres més i ho fas com en un muntanyito i el poses vertical. Llavors és la manera de que aprofitis més l'espai i que obris el calaix i ho vegis tot alhora.
Ah, amiga!
Perquè si els pantalons els guardes una sobre de l'altra, el de baix de tot no el veus.
És que els pantalons van a perxa.
Ah, mira, és que això llavors t'ha de tenir espai. O, per exemple, les samarretes.
Sí, eh?
Potser no tant els pantalons, sinó les samarretes.
Clar.
Que acostumes a tenir-les una sobre
apilades,
l'altra.
Sí, clar.
Llavors, o les veus des d'horitzontal perquè vegis els colors, sí. Però si és un calaix, veus només la de dalt.
Clar.
O els jerseis, o les dessuadores. Llavors, ella el que diu és doblegar-los en vertical perquè veis, si quedaria com uns llibres, no? Com si veiés el llom.
El llom.
I és una manera de que optimitzis l'espai i vegis alhora totes les peces d'una tacada.
És bona, aquesta.
Llavors, aquesta sí que, per exemple, és el que diem, no? El seu mètode propi, doncs, aquestes aportacions estan molt bé, però tot l'altre és sentit comú del de tota la vida. I llavors, ella, a l'hora de llançar coses, no?, es centra, doncs, en el que diem, no?, coses que et quedin bé, que facis servir i que realment aprofitaràs. I, en canvi, desfer-se de les coses que les guardem per pena. Sota la premissa de, bueno, no, ja ho faré servir per a roba de casa o com a pijama. I mai ho acabes fent servir ni com a pijama ni com a res. I diu que si es segueix el seu mètode correctament, és habitual quedar-se només amb un terç de la roba que es té a l'armari.
Un terç, eh?
Sí, diu ser una criba descomunal. Si tu truques a Marie Kondo a casa teva, no quedes ni tu gairebé.
Però un terç jo crec que em quedaria amb un conjunt, eh?
Doncs imagina't ella. O sigui, potser et diria que si et fa feliç perquè necessites més.
Clar.
I ara que dius només quedar-se amb una peça, això últim sempre em recorda a una tendència que he llegit darrerament, que s'està posant bastant de moda, que és l'armari càpsula. O el mètode de les 33 peces, que potser tu el fas servir, no ho saps. Potser tu tens un armari càpsula. És un sistema, que és veritat, que té bastants anys, però que ha agafat força últimament amb aquesta tendència de consum responsable i sostenible, que al final tornem al sentit comú. És avant posar qualitat a quantitat.
Clar.
És que al final no és cap revolució ordenar bé un armari,
no,
i no és cap revolució l'armari càpsula. És comprar amb cap i guardar allò que realment fem servir. Busca ser una resposta al típic què em poso de cada dia,
sí.
Perquè com al final és un armari format per peces bàsiques de bona qualitat i amb tons neutres, totes combinen amb totes.
Sí.
Llavors fa que tinguis infinitat de conjunts i que obrint l'armari ja sàpigues què et vols posar perquè tot combina amb tot, tot és més fàcil, que no és allò, ostres, em ve de gust posar-me aquest pantaló, però només em combina amb una peça o coses molt concretes. Sí que és veritat que és un procés lleugerament més complex, però és molt més interessant perquè parteix d'una anàlisi d'estil personal. Els creadors una mica d'aquest mètode, o els que l'han popularitzat, diuen que al final és un estudi d'un mateix, de saber quina roba et queda bé, que et senta bé, quines peces bàsiques no poden faltar al teu armari, doncs perquè t'afavoreixen per patró, per color o per formes, i llavors sí que barrejar-les amb unes altres una mica més de temporada que puguin donar com un toc de color o donar-li el puntet aquest més arriscat i que cada temporada sí que és veritat que tinguis alguna cosa com que o que estrenes o que trenqui una mica, no, la sobrietat.
Yeah.
Però sempre apostant això per la qualitat, per tenir un armari que et pugui fer servir. I diu que la gràcia és, a més, que totes siguin coherents amb l'estil propi, que combinin entre si, i que fins i tot et puguin combinar entre temporades, perquè, per exemple, un texal pots portar a l'hivern o et pots portar a l'estiu, també. O sigui que també ens serviria. La quantitat sí que és veritat que pot oscil·lar entre les 30-40, perquè el del 33 doncs, no sé qui ho va crear, però potser és massa concret, no?
Sí.
Però ha d'incloure sabates i complements, que aquí és quan em va deixar ja una mica més loca, perquè 30-40 incloent sabates...
Com d'aquí,
ja la cosa és més limitadeta. Sí que és veritat que, a Déu gràcies, queden fora la roba interior i la roba d'esport, perquè com ja haguéssim d'entrar a les 40
clar.
Ja flipàvem. I, com dèiem, no? El repte és vestir-se únicament amb aquest número de peces tota una temporada. Fins i tot algunes, com diem, que creuin temporades i que les puguis fer servir...
Jo t'ho he deixat 30, a mi em semblen...
Home, jo no les he comptat. Jo és veritat que penso que en tinc més, però...
No, perquè tu et dediques a la moda.
No tens a veure. Ja, crec que els armaris més plens justament crec que no tenen res a veure, amb la moda, però... Home, i m'encantaria... O sigui, si em dius, mira, fas un armari de 30-40 amb peces bones... Ostres, jo m'ho permeto, però clar, és que peces bones entren de tant en tant.
De tant en tant, exacte.
Si és veritat, quan entren, són armari càpsula per tota la vida.
Si no, deixarien de ser bones, eh? Exacte. També t'ho dic, ens acostumaríem massa i...
I acabaríem tenint armari macro, però de marques bones, no?
Sí.
Bueno, com deia, l'objectiu és minimitzar la roba que s'acostuma a tenir a l'armari sense fer servir. Mm-hmm. Llavors, la Marie Kondo segur que està molt a favor d'aquest mètode i facilitar la tasca de vestir-se cada matí.
Doncs està molt bé.
Però ara bé, tinguem molta roba o tinguem un armari càpsula, com és millor organitzar-ho? Anem a consells pràctics, anem a tips dels experts i cosetes, alguns consells que ens comparteixen per tenir-ho tot en ordre i poder desfer-nos d'allò que ja no fem servir. Per començar, a veure si les compleixes o a veure una mica com ho tenim.
Ai.
Per ordenar tot, bueno, això sí que és molt del mètode Marie Kondo, que per ordenar l'armari és molt millor treure-ho tot i anar-ho tornant a ficar. Perquè així ja ho pots organitzar, pots veure realment què tens, quines coses no t'has posat... Bueno, i, per exemple, una cosa que deia la Marie Kondo i que també coincideix amb tots els altres experts és ordenar la roba per categories. Uh-huh. I és veritat que és que no ho concebo d'una altra manera. Si no concebo tenir la samarreta amb el jersei i el pantaló barrejat...
No, home, no.
Pues, per si a algú se li escapa, aquesta és una de les maneres d'ordenar.
Val.
Que és organitzar per categories.
Sí, estic segur que hi ha gent que ho fa, eh?
Clar, és que jo és com que no ho concebo, però dic, si donen aquest consell, dic jo que és que s'hauran trobat algú que...
Clar,
bueno, és que s'hauran trobat autèntics armaris, autèntiques bestieses.
Sí.
Doncs això, per categories.
Jo m'he trobat autèntiques bestieses, imagina't.
Doncs imagina't, els que busquen pagar per això... Si,
sí, clar.
Si estàs tan necessitat com que et vingui algú per ordenar, realment deus viure
un problema, autèntic
caos.
Clar.
Doncs així ho tindràs amb més facilitat per trobar les coses. També, ordenar la roba per colors, dintre de les categories.
Val.
Lo mateix, perquè així vas buscant més facilitat, si necessites alguna cosa blanca ja vas directe...
Aquí ja no arribo, eh?
Bueno, i diuen que també és per donar harmonia visual, que totes aquestes coses sempre donen com més felicitat. Vinga, va, ja tens una cosa a afegir. Vinga, ordenar l'armari per colors.
Ara aniré per colors, sí.
Per maximitzar l'espai, posar capses, cistells i separadors.
Sí.
Maximitzar l'espai d'un armari, perquè al final doncs, un calaix potser no el fas servir sencer, i que es tingui tot com ben ubicat i ben repartit.
Mm.
I a les capses, posar etiquetes per saber d'una ullada què hi ha dintre. No poseu ara tot de capses, que no sapigueu el que hi ha dintre i cada matí hagueu d'obrir per trobar les coses. La roba que es penja, millor cordada, perquè així no rellisca i no cau.
Uh-huh.
El mateix, continuo pensant que són coses una mica de calaix, mai millor dit. Però bueno, si ho diuen és que s'han trobat a gent que guarda les camises sense tancar ni que sigui un botonet.
Segur.
I llavors, clar, cau i normal, doncs genera caos. Si la roba va caient de les perxes, genera caos. A part que quan l'agafis no estarà planxada. Escollir bé les perxes.
Així... Ja, ara no es planxa, tu.
Bueno, és que està molt de moda els teixits que, no, que aguanten sense arrugar-se. O les... Jo tinc, per exemple, la vaporeta vertical.
Sí, jo aquesta també la tinc.
Estupent.
Va, genial.
A no ser que... Jo sempre ho dic, eh? A no ser que necessitis treure ratlla, que dic jo, en plan les camises o els pantalons
no,
coses d'aquestes.
La vertical és per...
Un toc.
Exacte.
Un toque final, però
està a punt i ja està.
Està espectacular.
Sí.
Però sí que és veritat que hi ha gent que es nota que allò de planxar no va amb ells perquè més arrugues que la cama d'un loco.
Ara.
Hòstia. Doncs escollir bé les perxes. Sí que és veritat, les més fines estalvien espai a l'armari i si són iguals, més sensació visual d'ordre i harmonia, també. I després hi haurà qui tingui una perxa del seu pare i la seva mare, o sigui que aquí hi ha per tots. No penjar més d'una peça a cada perxa. Jo és veritat que aquesta, com no tinc tant d'espai, a vegades cau. Però, clar, es diu que la peça que queda baix, primer, que es fa malbé, i segon, que el no està a la vista segurament no es posarà tant, perquè com no la veiem, no la fem servir, i llavors es quedarà sense utilitzar una temporada més. I després, per ajudar a fer la neteja, que a mi aquesta m'agrada bastant, tot i que no la faig servir, però em sembla molt original. I és, a l'inici de la temporada, col·locar tota la roba que vagi amb perxes a l'armari al revés. O sigui, la perxa, col·locar-la al revés. O sigui, com antiergonòmic. I només quan la facis servir i la tornis a posar a l'armari...
Què vol dir al revés?
Una perxa al revés, o sigui, com des de dintre. de dintre cap a... O sigui, tu posaries la perxa de fora cap a dintre...
Ah, val, val, val.
Posa la perxa de dintre cap a fora. Val, 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 o sigui, gens ergonòmic.
Val, val, val. La cosa... Estava veient cap per avall, dic, no té cap sentit.
No, cap per avall no, eh? Utilitzem la perxa igual, de la mateixa manera. Simplement el ganxet, en comptes d'anar... com penjar-la...
Pues, de cara a la porta, diguem-ne.
Sí, cap a dintre. O sigui, mirant-te tu.
Diguem. Exacte, sí, sí, sí.
Llavors la poses tot així. I només quan facis servir una peça i la tornis a posar a l'armari, la poses ja a l'ordre correcte. Així, quan acabi la temporada, totes les coses que encara estan girades no les has fet servir en tota la temporada. Llavors ja saps que
aquesta.
Molt apreci no hi tens.
Aquesta m'agrada, eh?
És bona. A mi aquesta sí. Ja no l'he fet, però m'agrada.
Val, val, val.
I és veritat que a mi em passa que les coses que penges no les puc guardar penjades i les guardo doblegades. Mm-hmm. Hi ha coses que les torno a doblegar gairebé amb les mateixes marques
sí,
que les he tret.
Sí, sí.
Llavors, pel cas és el mateix. Però allò de les perxes em sembla molt original, perquè així veuràs com sí. Realment les coses que n'has fet servir. I alhora veure una mica què fem de neteja.
Mm-hmm.
Sí que és veritat que és important tenir un espai per cada cosa, tenir-ho tot a la vista, però com diem, no? Són cosetes d'una mica de sentit comú i que la manera és una mica ser conscient en tot moment del que es té per trobar una major rapidesa i més facilitat i així fer-ho servir més cops. Perquè, com dèiem, moltes coses no es fan servir perquè no es veuen i perquè no es tenen presents. I a part de tenir les coses ben ordenades i organitzades, sempre es defensa el puntet estètic que comporta felicitat i pau mental. Uh-huh. O sigui que també, si teniu l'armari ben maco, us ajudarà també pels matins a sentir-vos millor, buscar el que necessiteu. I també, en quant a les peces que es descarten doncs, durant l'organització dels armaris, hi ha diferents alternatives per donar sortides, segur que molts ja sabeu. En primer lloc, regalar-les, segur que hi ha algú que sabeu que les vol, que les pot fer servir.
Uh-huh.
Donar-les a qui les pugui necessitar, o llocs de recollida per caritat, o vendre-les, de forma que també doncs, et pots treure uns dinerets i començar a elaborar un bon armari càpsula, que també és una bona solució. Les plataformes de venda, per exemple, més habituals, Vinted, Wallapop, ja en sabeu, tothom
clàssic.
Són les típiques, sí. Funcionen molt bé. També es pot vendre roba al pes, hi ha botigues que estan especialitzades
sí,
en comprar al pes, no guanyes tant, però bueno, és una manera de treure roba de sobre i et donen uns dinerets, doncs estupendo. O, per exemple, participar en mercats esporàdics o festivals de segona mà, que aquí a Barcelona també s'organitzen
sí,
molts.
Tant.
I segur que parlant amb les organitzacions pots tenir el teu stand de roba. Sí que és veritat que s'acostuma a fer quan tens ja molt volum de roba.
Uh-huh.
No espereu a generar tant volum de roba, ajunteu-vos entre 3-4 persones
clar.
I feu un bon stand. I és una manera de donar segona vida a peces que potser tu ja no fas servir però que per un altre són un tesorito.
Clar, o sigui, clar.
Aquí mai se sap, hi ha mig món, desitja el que no vol l'altre.
O reaprofitar. Tenim gent que dels texans que no usen n'ha fet bolsos, per exemple.
Això ja és nivell experto.
És level, això, eh?
Home, o és veritat que un pantaló llarg, ai, no me'l poso, però en curt el poses, doncs talla,
també,
que no costa res. O
també.
Donar-li un nou aire sempre és un bon punt.
Jo havia intentat fer una cosa, que no em va acabar de sortir, però ja m'ensenyaràs, Inés, que tu en deus saber d'això, que és samarretes que ja no uso tant, de màniga curta, fer-les de tirants.
Jo t'anava a dir fer draps.
És més...
No, aquestes ja és quan estan velles.
És més complicat del que un es pensa, eh?
Clar,
perquè no és tallar
punt,
la màniga.
Clar, el punt no es dona de si.
Clar.
Perquè està ben rematat, llavors si tu la talles, és com les samarretes dels festivals, que si tu els hi talles el coll es desboca.
Clar.
Perquè és punt elàstic, llavors a la que talles, tots els fils del punt queden oberts i es donen de si.
Clar.
I se desfilaran i aquestes coses. Però, bueno, si les pots fer servir, encara que sigui a la platja o encara que sigui... Sí. Si no quedarà d'acabat perfecte. Però, bueno, si la pots fer servir, encara que sigui això, per l'estiu, una cosa així...
Estiu, sí, estiuenc.
Doncs mira, això, que la reprofites.
Escolta, mira, no, és que no... Jo tinc amics que m'han preguntat això. I, per tant, no dec ser l'únic que ho vol fer per l'estiu, això. Tu ens ho explicaries la setmana que ve com fer-ho bé, això?
Tallar una samarreta?
Sí.
Però és que no té cap ciència, eh? O sigui, sí que és veritat que no és tallar només la màniga, és tallar... tan profund com tu vulguis que sigui d'oberta. Clar, si és veritat que si et passes obrint-la molt, després serà una samarreta molt explícita. És depèn del que tu... O sigui, tu comences traient la màniga.
Sí.
I llavors et quedarà el forat obvi.
Clar.
Si vols una miqueta més, el talles un centímetre més cap a dintre i vas obrint. Segons...
He de tallar per l'espatlla, entenc. Per l'inici a l'espatlla.
Per la vora de l'espatlla. Sí, com treure-li la màniga. O sigui, si tu veus la peça, la retalles i la treus.
Tal
llavors,
qual,
a partir d'allà, clar, és molt diferent obrir de la sisa que obrir de l'ombro. si retalles més de l'ombro et quedarà un tirant més finet.
Sí.
O sigui, tampoc és retallar-la tot igual. Per això dic que és anar retallant d'on vulguis que sigui més oberta. Si vols que la sisa caigui gairebé fins la cintura, només retalla la part de baix més profunda, però el tirant deixa-li igual d'ample. En canvi, si vols un tirant més primet, però una sisa normaleta, doncs retalla més la part de l'espatlla.
Val, val, val. Sembla que no, però t'estic entenent,
És que em veu gesticular. Potser algú que s'asseva no s'estantarà de res.
No, sí.
Però bueno,
sí,
jo em gravo aquests gestos i ja veureu com és fàcil de retallar.
Fàcil.
I ja funcionarà molt bé, ja veureu.
Ferrer, gràcies. Ara, si no, draps de cuina. Si no surt bé, draps de cuina.
No sé què fareu amb tants draps, però bueno, assequeu tota la casa, no passa res.
Ferrer, gràcies. T'esperem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
3 minuts i ja arribem a 2:15 del migdia. Arribem a la recta final d'aquest programa. Giró, bon dia de nou, bona tarda.
Bona tarda, ara bona tarda.
Ara.
Ja.
Vallès.
Bona tarda.
Què dius?
Doncs aquí estem.
Com va la redacció? Mai pregunto com va la redacció.
Com va la redacció? És dur. És dur la redacció. Però bé. Tot bé.
Sembla que hagi dit com la redacció, mínimo 500 paraules. No, em referia a la redacció de la ràdio.
Ai, sí. I és que són dos mons totalment diferents, aquí baix
clar,
i dalt.
Clar, evidentment.
És molt fort. La ràdio es divideix. Ai, en fi. Avui no estem aquí per parlar de les entranyes de la ràdio, ja em sap greu. Sinó que... És veritat, em sap greu. No toca. Avui és hora de la girocleta i especial il·lusió. N'hem parlat aquest matí, tornem a refrescar memòria, perquè avui el que farem serà recuperar una promesa que va fer el mestre republicà Antoni Banages i que queda molt, molt ben detallada una pel·lícula que suposo que molts haureu vist, però si no, aquí us llanço el tràiler, una pel·lícula que es diu El mestre que va prometre el mar.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez.
Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Banages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
La pel·lícula el que fa és centrar-se en la vida del mestre Antoni Banages, un mestre molt avançat al seu temps, compromès amb els idees republicans i amb una pedagogia moderna. Era fill d'una família pagesa de Mont-roig del Camp, ell va fer durant uns anys de pagès, fins que la seva vocació, la d'ensenyar, la de ser mestre, el va portar a exercir a una petita escola rural de Banyuelos a Burgos, un petit poble de Burgos. Llavors, quan va arribar a aquest poble, us podeu imaginar que ho va revolucionar tot, tant l'ensenyament, la manera com m'ensenyava, com també doncs, la relació que tenia amb els alumnes i les famílies. Resulta que Benages va aconseguir una impremta i un gramòfon i va crear una mena de cooperatives de treball a classe. Llavors el que feia era que els mateixos alumnes havien d'escriure una mena de diari i de quaderns escolars sobre doncs, alguns conceptes i temes que els interessaven. Llavors resulta que els nens i nenes a Banyuelos no havien vist mai el mar i el gener del 1936 el mestre els va animar a imaginar-lo i a descriure'l com ells pensaven que era el mar, una cosa que no havien vist mai. Llavors aquestes descripcions van acabar sent un quadern, un quadern que, això és real, vull dir, no és inventat, no és fictici, no s'ha inventat la pel·lícula, un quadern real que es deia El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Llavors, després d'escriure aquest quadern, els mestres els va prometre que aquell mateix estiu se'ls emportaria a veure el mar. Va doncs, parlar amb totes les famílies, les va convèncer i sí, sí, semblava que doncs, aquell estiu els nens trepitjarien i veurien el mar per primera vegada, però el 19 de juliol d'aquell any el mestre Benages va ser detingut, torturat i executat. Una promesa, per tant, la de portar-los a veure el mar per primera vegada, que mai va ser possible. Però, ai, com deia, em fa molta il·lusió aquest tema. Aquest estiu, aquesta promesa que fa 88 anys que es va fer i no es va poder complir, es complirà, i és que una trentena de nens i nenes en situació de pobresa extrema, nens i nenes de l'assentament de la Cañada Real de Madrid i del barri de Cartuja de Granada, veuran el mar per primera vegada. Els portaran a veure el mar per primera vegada i tot això gràcies a una entitat cultural, l'Associació Escola Benages, i a aquesta hora nosaltres, que podem saludar en directe en Carlos Díez Hernando, que forma part del projecte Missió Antoni Benages i que, de fet, va ser un dels ideòlegs de portar els nens, de tornar a complir el somni i la promesa del mestre Benages. Bona tarda. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Primero de todo, yo creo que, claro, ¿cómo surge después de 88 años de que se hiciera una promesa ahora, este verano, llevar a estos niños a ver el mar por primera vez? ¿En qué momento pensáis en hacer esto?
Pues mira, surge precisamente de la película. Mi compañera Teresa y yo, que somos profes de secundaria en Madrid, al verla pensamos que el homenaje que hacerle a este maestro era llevar a cabo aquello que él trágicamente no pudo hacer. Y ese es el punto de partida. Entramos en contacto, nos fuimos a Banyuelos, conocimos allá a los compañeros de la Asociación Escuela Benages, a Javier y a Choni, les propusimos el proyecto, inmediatamente se sumaron a él, y así empezó todo. Pero ya tan reciente como el puente del 2 de mayo. El 2 de mayo es cuando ya arrancamos con este proyecto. Y a partir de ahí empezamos a pensar qué niños podían venir, y entonces pensamos en niños en contextos de exclusión social, de bastante dificultad. Pensamos en el sector 6 de la Cañada Real, aquí en Madrid. Contacto con nosotros una asociación de Granada, del sector norte de Granada, la Cartuja, la Asociación de Educadores María de Borja, y estos son las tres patas del proyecto, ¿no? La Asociación Escuela Benages, la Asociación Tabadol en el sector 6 de la Cañada Real y la Asociación de Granada, y un grupo de voluntarios que desde Madrid estamos contribuyendo a que esto sea posible.
¿Y cómo será este viaje? Porque según lo que tengo entendido serán unos 30 niños que verán el mar por primera vez, pero no sé de dónde saldrán, cuánto tiempo estarán viajando y dónde terminará este precioso viaje.
Sí, mira, son exactamente 29 así niños, entre 8 y 13 años. También aquí hacemos un homenaje a las escuelas rurales y a las escuelas unitarias en las que se trabajaba con niños de diferentes edades. Son niños que o bien no han visto el mar, la mayor parte de ellos, o algunos es posible que lo hayan visto, lo que está claro es que no lo han disfrutado, ¿no? Entonces, el no ver el mar en este caso también es un poco... es que no han podido disfrutar del mar, aunque la mayor parte de ellos, como te digo, no lo han visto. Saldremos de Madrid, de la Cañada, ya juntos, los niños de Granada y los de la Cañada, el martes 2 de julio, y a partir de ahí pues vamos a ir de Madrid a Burgos, allí haremos una actividad en Atapuerca, de allí iremos a Miranda del Ebro a Banyuelos, y en Banyuelos, en la escuela del maestro, veremos la película con los niños, gracias a que la ha cedido la productora Filmax, y contaremos con la presencia de unos actores y tendremos un coloquio con él. Desde Bañuelos ya iniciaremos un itinerario por 4 comunidades autónomas, pasaremos por Logroño, La Rioja, ahí visitaremos la fosa de la Barranca con los compañeros de la Asociación de la Barranca. Desde allí nos dirigiremos a Navarra, a Sartaguda, ahí visitaremos el Parque de la Memoria con la colaboración de la Asociación de Familiares de Fusilados 1936 de Navarra. Y desde Navarra pues seguiremos viaje a Aragón, iremos a Maella, un pueblo en el que hubo también una escuela republicana muy semejante a la escuela en la que trabajó el maestro Benaides, y ahí el Centro de Estudios Maellanos y el Ayuntamiento de Maella y un colegio de allí, el Colegio Virgen del Portal, pues público, nos ha ofrecido un programa muy variado de actividades. En Maella pasaremos 2 noches. Y a las de Maella iremos a Monroig, del Mar, en Tarragona, el sábado, y ya sábado, domingo y viernes estaremos allí. Allí haremos actividades que han sido programadas por el Ayuntamiento de Monroig, el CAM, que se ha volcado en este proyecto, el Ayuntamiento de Cambrils, que también nos va a ayudar, y pues, no mencioné anteriormente al Ayuntamiento de Sartaguda, en Navarra. Como verás, hay un conjunto de entidades de memoria y de instituciones locales que se han implicado desde el principio de manera muy, muy generosa en este proyecto, ¿no? Y por último, lo que menciona, de la vuelta desde Tarragona, tanto para los niños que vienen a la Cañada como niños que continúan hasta Granada, va a ser sufragada por Renfe. Renfe ha puesto a nuestra disposición sus medios y las niñas y niños van a poder ver en tren desde Tarragona a Madrid o a Granada.
Carlos, de verdad, ahora te escuchábamos.
Es un viajazo.
Seguro que los niños y niñas de estos barrios no olvidarán nunca este viaje que les va a llevar donde quería precisamente el mestre Benaiges, donde prometió el mestre Benaiges a Montroig del Camp i a Cambrils, donde era el maestro republicano que todavía hoy pues no hemos olvidado, por suerte. Carlos, solamente desde esta emisora te podemos decir que vaya muy bien el viaje, no sé si los acompañarás, pero seguro, segurísimo que les encantará y que lo recordarán siempre. Un viaje que empezará el 2 de julio, ya no queda nada. Carlos Díez de Hernando, muchísimas gracias por explicarnos y llevarnos esta propuesta tan, tan, tan bonita y por cumplir una promesa años más tarde. Muchísimas gracias, Carlos.
Me gustaría añadir, si es posible, por supuesto que les voy a acompañar en el viaje, que durante el viaje se van a hacer también otro tipo de actividades, piscinas, visitas a un castillo, juegos, es decir, que este viaje es un viaje de memoria, pero también es un viaje de diversión para las niñas y niños, ¿no? Este es nuestro principal reto, ¿no? Aunar estos dos objetivos en un mismo viaje. Y también quiero agradecer a las más de 200 personas que han colaborado en un crowdfunding a través de migranodearena.org, que ha hecho posible con su generosidad que este viaje se lleve a cabo.
Memoria histórica y diversión, qué bueno juntar esas cosas. Carlos, muchísimas gracias y muy buen viaje, que ya nos has contado que los vas a acompañar. Buen viaje.
Viaje. Y muchísimas gracias.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Albert Feixas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, com va?
Escolta'm, mira, amb molta atenció va, perquè tenim un supersorteig de la Menorquina a la caravana, que déu-n'hi-do, eh?
Que déu-n'hi-do, i és que els amics de la Menorquina...
Ens cuiden.
Ens cuiden molt. I és que tenim un gran sorteig, eh? I aquest sorteig va lligat a les novetats que té la Menorquina per aquest any 2024. I és que han creat un munt de gelats amb matèries primeres nacionals i amb ingredients molt nostres per aquest estiu. I el resultat no podria tenir més bon gust. Atenció, sortegem dues neveres Polar Box plenes de gelats. El cert,
no una,
atenció...
No una.
Dues. Bueno, però anem a posar un punt, eh?
Va.
El cert és que la setmana passada ja vam sortejar una nevera.
Exacte.
Llavors, dijous, demà...
Això ja està aquí, eh?
Nois i noies, apunteu. Demà...
Ui.
Serà el sorteig de la segona nevera.
Doncs hem d'espavilar, eh?
D'estil retro,
clar.
Que regala la Menorquina. I és que t'encantaran, perquè són perfectes per portar a la platja o d'excursió amb els següents gelats a dins. Atenció.
Vinga, som-hi.
Vinga, va. Dos bombón amb Quicos d'Aragó. Dos bombón caramelo amb sal d'Eivissa. Dos bombón avellana de Tarragona. I finalment, dos barretes vainilla caramel, dos bombones almendrados i dos troficonos amb... fets amb ametlles de Mallorca.
Ametlles amb fetge, digui.
Hauríem
no?
de dir atmela de Mallorca.
Atmela. Mm.
Perquè a Mallorca diuen atmela de Mallorca.
Correcte.
I pels més petits també hi trobareu...
També?
Gelats, clar.
Mare de Déu.
Pels més petits, pobrissons. Dos polomenta amb menta del Mediterrani.
Bien.
Dos xocogol i dos estic danonino.
Déu-n'hi-do.
M'encanta si el danonino.
No em quedo danonino, eh? M'encanta.
M'encanta, Danonino. No deixis d'escapar aquesta gran oportunitat del sorteig de la nevera Polar Box, que us regala la Menorquina tota plena de gelats amb nous sabors molts nostres. Només heu d'enviar un WhatsApp al 663 99 30 62 amb el text La Menorquina, indicant el vostre nom i cognom, i ens expliqueu a on portaríeu aquesta meravellosa nevera d'estil retro, a la platja o a la muntanya, així de fàcil. Vinga, estigueu alerta, eh? Perquè demà dijous, a la part final del programa, farem el sorteig de la segona nevera Polar Box d'estil retro. Plena de gelats. No us l'acabareu.
I és que això és la Menorquina, això és Chocogol!
La caravana, amb Joan Trias.
Espera't, que això no acaba aquí. Això no acaba aquí, perquè si no m'erro, Albert, avui ens portes molt bons consells per a aquelles persones que desitgen renovar els mobles de casa i, a més, amb un descompte extra pels treballadors autònoms, que ningú s'hi fixa, que són els grans maltractats del país, els autònoms. Doncs bé, mira, ja tenim descomptes.
Oi tant. Uns grans descomptes de la mà de Galeries del Tresillo. De fet, el consell és per qualsevol persona que vulgui renovar els mobles de casa. Qualsevol persona, però en el cas que siguin autònoms, hi ha un descompte extra.
Fixa't.
Caravaneros, caravaneres, heu de canviar els mobles de casa, potser renovar el sofà del menjador, o bé us agradaria estrenar una nova butaca pel raconet de lectura. Uip! Si és així, esteu de sort, perquè us porto un consell publicitari important pels autònoms i autònoms. Pareu atenció. Hi ha qui ha pensat en vosaltres i us ofereix un 10% extra de descompte en tots els seus productes. I, a més, un finançament sense interessos.
Fixa't.
I això per ser autònom. Qui? Doncs Galeries del Tresillo.
Són els millors.
Que llença la campanya El Descuentónomo. El Descuentónomo, atenció, només aplicant el codi Soy Autónomo gaudireu d'aquest 10% extra en productes recomanats per expert en fisioteràpia de cara a un descans saludable. Són models amb característiques ergonòmiques com reposabraços ajustats, respatller reclinable, suport lumbar i altres característiques que els fan aptes per a persones de qualsevol alçada. Recordeu, amb el codi Soy Autónomo, El Descuentónomo, un 10% de descompte extra a part del finançament sense interessos a Galeries del Tresillo. Visita galeriesdeltresillo.com.
Això és Galeries del Tresillo, també és El Descuentónomo.
M'ha quedat una mica Paco González, però està bé. Està bé.
He de dir que he provat bé, Joan, el sofà i les butaques i són tan còmodes.
Sí.
Ens
sí,
en farien sí, sí, falta. Sí. Fer ràdio des d'una butaca.
Ara sí que veus? Ens farien falta tots, jo crec, eh?
Sí, sí, sí. Saps a qui li faria falta una butaca?
Aquí.
Xavi Toscano, perquè és a punt de presentar l'Estel Migdia des d'una butaca. Ell té un butacot
sí,
allà per presentar...
És que els informatius tenen, tenen categoria.
Perquè tenen xitxa, clar que sí.
Clar.
Escolta, que ho anem deixant aquí. Albert, què tenim demà?
Doncs demà a les 11... No, demà a les 11 tenim la visita
ens visita...
Alberto, el gran, perdona, vull dir...
No,
el gran,
enorme.
El gran, enorme, magnífic, únic, Alberto San Juan.
Sí, sí, wow. Sí.
És una meravella. De la paraula Macho Grita, que el podem veure al Teatre Comdal de Barcelona.
En Joan cridant.
Avui anem al teatre, mira'm l'Albert. Mira'm a veure'ls.
Ah, aneu de la mà?
Sí, sí, sí.
Bueno, de la mà, de l'Espanya...
Però que ens convideu a aquests plans, a la Judit i a mi. Ja ens en buscarem de plans i no us convidarem pas.
Bueno, però perdona, la Olma...
Hembres gritant.
Però la Olma demà té una entrevista amb la
Lolita Flores.
Flores, ole.
Poca broma, eh?
Poncia, eh?
Sí, sí, sí.
Com estrenen al Teatre Goya, o sigui que demà tenim cultureta.
Serà demà a partir de les 8 del matí a Ràdio Estel. Ara us deixem amb l'Estel al migdia i després amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. I tornem demà. Rafa, posa't bo, va. Fins demà, que vagi bé.
I amb el comentari de l'Evangeli del dia. Adéu-siau.